Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Set minuts que passen de les 5 de la tarda i després de la informació que volem fer una estona els dilluns aquí a la caravana de pensar, i de pensar filosòficament, en filosofia, i és per això que cada dilluns tindrem amb nosaltres el Leo Espluga. Leo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Molt content d'estar aquí.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, clar, per la gent que no et conegui, qui és Leo Espluga?
Uf, pregunta complicada, no? Potser, però...
Per podríem... un filòsof?
Sí, exacte. Però així, resumidament, bueno, soc de moment un estudiant de filosofia que bàsicament es dedica a penjar contingut relacionat amb filosofia, llibres, poesia, tot el que impliqui al final el món de la literatura i el pensament a tot tipus de xarxes socials, no?
Els que coneixem tot aquest món i pels boomers, ets un tiktoker, eh?
Sí, sí, és l'etiqueta, és una llosa, però alhora un benefici, sí, sí. És...
Quants seguidors tens a la xarxa ara mateix, ho saps o no?
Sí, sí, més aproximadament, eh? A TikTok uns 66.000, 67.000...
Diu així, rondant. Eh? No, per, més o menys, 65.000... Res, 6 Palau Sant Jordis, eh? Res, quasi bé res. I tot plegat parlant de filosofia, que et segueix tota aquesta gent. T'has sorprès?
Sí, i no. És a dir, per una banda, hi ha una sorpresa, sobretot... una sorpresa social de que molta gent no diu, ostres, perquè el meu públic oscil·la entre els 17 i els 28 anys aproximadament, no? Que la gent tan jove s'interessi per qüestions que tenen quasi bé un toc anacrònic, no? És a dir, el pensament, un tema molt parat, doncs sí que sorprèn, però ara jo pensava que si hi havia gent com jo, hi havia altra gent que podia descobrir tots els beneficis que té el pensament, i la veritat és que la resposta ha sigut espectacular, ha sigut molt bona.
Va, comencem un programa com avui, de fet el primer, pensant què és això de pensar filosòficament.
Sí, sí, ho diria una mica preparat, perquè una de les primeres preguntes que sempre sorgeix en relació a la filosofia és la pregunta mateixa de què és la filosofia en si, no? Una pregunta que, evidentment, no puc respondre, i és molt complicada de respondre, i s'ha intentat respondre durant tota la història. Però a mi em sembla molt més interessant, més que què és la filosofia abstractament, sinó que què és pensar filosòficament, que és, al final, la part que té més vida, que té una acció, i que té tota una sèrie de vitalitats, i que és una cosa que sí que ens impacta a tots vitalment, jo crec, no?
Ho podríem definir per fer-ho més proper, als que no pensem filosòficament habitualment, per què pensem? O són coses diferents?
Per què pensem? No, està molt relacionada la pregunta, no? Sí? Hi ha tot un seguit d'autors que et respondrien coses molt diferents. A mi el que més m'agrada, jo crec que és Ortega y Gasset, que respon que pensem per necessitat. No, és una, ell li diu que és la raó vital, no? I al final és una necessitat a l'estar vius, no? Al ser ruixats al món i sentir-nos algú, d'alguna manera hi ha tota una sèrie de problemes respecte a la identitat i al món que són necessàries de respondre, i d'aquí sorgeixen tota una sèrie de qüestions, de preguntes, de respostes, d'incògnites, que al final és una mica igual si s'acaben responent de manera sòlida o no. Al final l'important és... El propi fet de preguntar-se ja és tota una vida en si mateixa, no?
Entenc que moltes vegades, quan parlem de qualsevol tema, és una mica com allò de qui va inventar el foc, eh? Deixa'm preguntar-te si saps qui és el primer que es va posar a pensar i va dir, això és filosofia.
Aviam, donarem una resposta, deixem-ho clar una mica, estem en un marc occidental. O sigui, clar, no estem parlant de filosofia occidental. Si anem a Cima Orient, tindríem el traductor, Confuci i demés. Bueno. L'únic que no entra potser entre la definició de filosofia està més relacionat amb tot lo espiritual i demés, però aquí podríem dir que el primer en preguntar-se és Tales de Milet. Amb la pregunta, no? Però els més importants potser són els presocràtics, els coneguts Heràclit, Parmènides, Demòcrit, que es pregunten sobretot per l'origen de... com la causa primera, no? Ells ho diuen l'arqué, li diuen l'arqué, i al final es fan una pregunta, fa uns 2.500 anys d'història, per bàsicament què és el ser, no? És una pregunta molt gramatical, al final, no? Perquè això és A, això és B, o sigui, és una pregunta de què és el ser en si, no?
Per tant, què som nosaltres, entenc?
Sí, per definir, de manera implícita o explícita, sí, no? també és veritat que antigament el pensament, sobretot el món hel·lènic, el món grec, està molt relacionat amb una pràctica vital. Uh-huh. És a dir, amb una manera d'estar al món, amb una manera d'un aprenentatge, amb la vida bona, amb la vida contemplativa, és més tard que es va deslligant a una cosa més teòrica, no? Però, evidentment, totes aquelles preguntes és què som, no? És a dir, té un impacte. Si Parmenides diu que el canvi no existeix i el ser és i el no ser no és, o Heràclit diu que tot és canvi, evidentment, això té una implicació directa en com estem al món, en com el mirem i, per tant, què som i com ens relacionem.
Tu para més, si vaig molt de pressa i em dius, home, és que ara fem un salt de, jo què sé,
no, 5.000
anys i em passo. Però això s'ha respost o no?
El què és el ser? Mm-hmm. O...
El qui som?
Sí, jo crec que sí. De manera, mai és del tot satisfactòria la resposta.
Això és una de les coses... hi ha algú que tingui una resposta que diguis, aquesta és la resposta que val. És a dir, en filosofia, mm-hmm, passa com una mica amb les matemàtiques o no?
No.
2 + 2 = 4?
No.
Mai,
no. T'ha fet tot el contrari. Vale. És maco veure com l'origen de la filosofia està lligat a les matemàtiques, amb els, mm-hmm, pitagòrics, i Plató, al final, tota la seva teoria ve de la idea de les matemàtiques, i el seu somni, al final, la idea del bé de Plató i de la bellesa, és l'1. No? I al final el seu somni és trobar una certesa tal com un 2 + 2 = 4, no? Però el que passa és que no s'arriba a aquesta certesa, no? És gairebé impossible. Però sí que és veritat que és molt maco veure com cada autor i a cada època es va intentant definir aquest ser, al final, no? I una cosa que a mi m'agrada molt de la filosofia, no? que crec que la fa molt especial, que és, al final, a mi sempre m'agrada pensar que la filosofia està mig camí entre la ciència i la poesia.
Ep, bona aquesta.
A vegades toca la poesia, es pot permetre tractar l'art, tot lo vell, la creació, però alhora busca tenir el rigor que té la ciència, no? Llavors, en aquesta relació supertensional, perquè, clar, al final són enemigues, la poesia i la ciència, apareixen definicions que poden involucrar aspectes més irracionals, més sentimentals, més de sensacions de lo que és la vida en si, que potser un terme biològic no et sabria respondre, no?
T'ho pregunto diferent, eh? Ara em deies, això no és com les matemàtiques i no hi ha un pensador que tingui la veritat absoluta, uh-huh, però si jo puc agafar idees de diferents pensadors i llavors arribar a una veritat absoluta?
Aviam, és molt interessant aquesta pregunta.
T'estic embolicant la troca, eh?
No, gens.
Jo ho penso fer cada dilluns, acostuma't.
Em sembla magnífic. La cosa és... Potser el pensador que més s'ha apropat a aquesta idea que tu comentes és Hegel. Uh-huh. Hegel se'l coneix per ser el pensador de l'absolut, no? I ell sí que considera que, al final, l'esperit es va desenvolupant i agafant... Al final, qui pensa l'absolut no és una persona, sinó és la història. Uh-huh. És la història de l'esperit, no? I, al final, a poc, amb cada trosset, Leibniz té un text preciós on parla de que s'ha de llegir tot perquè sempre podem trobar un trosset, una petita relíquia amagada en qualsevol text, i llavors sí que es pot anar conformant una certa idea de totalitat i de pensament. Però, clar, tot sistema és caduc. No pot realment respondre-ho tot. Però sí que podem palpar aquest absolut, jo crec.
Per tant, va, la definició de què és el ser, de qui som, d'alguna manera... que hem vingut a fer aquí, uh-huh, no? Entenc que sí que respon diferent a través del sistema en el que vivim. És a dir, sí, no és el mateix la resposta a aquesta pregunta durant l'època de capitalisme que vivim ara que a l'edat mitjana.
Clar, evidentment no té res a veure. Té absolutament res a veure. És molt interessant veure... Això és un dels... Al final, el descobriment que es fa amb la sociologia, i Marx, i Feuerbach, i tota aquesta gent, uh-huh, al final és veure com el context històric defineix la nostra visió i què és el ser. Vale. És a dir, com el nostre context socioeconòmic l'entén, no? Potser el què fer a la vida, no? L'objectiu, avui en dia, en un sistema molt tardiocapitalista, postfordista i demés, està molt involucrat per una idea de succés, una idea d'èxit, una idea econòmica, no? D'ascenso social, no? Podríem dir, d'aquesta piràmide social i de pujar cap amunt, no? Potser a una època més de l'edat mitjana, no? El què fer i l'objectiu tindria molt més a veure amb un descobriment interior, amb una pau espiritual, amb un coneixement d'allò diví, amb una experiència molt monàstica i més ascètica, no?, podríem dir. I clar, al final, quan no hagas llegint filosofia, hi ha certa nostàlgia, a mi almenys m'agafa, no, que tampoc cal deixar-se endur per la nostàlgia, però veure com, al final, els objectius vitals tenien un caràcter molt més transcendental o, uh-huh, o metafísic, no?, que no tenien tant a veure amb les coses materials, sinó amb l'afloriment, no? Al final, l'objectiu de la vida per Aristòtil, ell li diu la eudaimonia, que nosaltres ho traduïm per felicitat, però no acaba de funcionar,
vale,
seria més aviat un afloriment del ser. És a dir, ser virtuós, arribar a explotar la teva potencialitat, no? No una felicitat de caràcter hedonista, no? Més aviat.
De seguida entrem en què diuen tots aquests pensadors al llarg de la història sobre el ser, sobre tot allò que ens estàs explicant abans. Però fem una petita pausa, no publicitària, que ara el nostre tècnic em diu, què dices? No publicitària. Fem una petita pausa de pensar en tot plegat. I jo estic segur que molta gent que ara ens està escoltant pensa, tot plegat, teòricament, està molt bé. Però això, en ple segle XXI, el 2022, de què em serveix?
Vale. Pregunta molt interessant. Seria una crítica molt raonable, no? Al món de la teoria, no? En estar embegut en aquest món, és molt interessant veure com Schopenhauer, potser és dels que més critica tot això, i ell li diu que tots aquests filòsofs metafísics l'únic que han fet és construir castells en l'aire, no? Que tenen una construcció perfecta del sistema i tot això és teòric, però no existeix. És a dir, és pura teoria, no? És una crítica que també faria Nietzsche i tota aquesta gent. Però jo no estic tan d'acord amb ells, no? Al final, crec que aquestes construccions teòriques i aquest, al final, preguntar-se, tenen un impacte directe en la teva vida, almenys en mi, no? És a dir, quan tu estàs constantment llegint sobre què és el món, de quina manera el coneixem, quins sesgos jo tinc, soc just, què és la moral, al final et canvia la teva manera de mirar i d'escoltar, no? És a dir, a nivell teòric, com que et modifica, tu llegeixes... Jo recordo perfectament llegir la crítica de la raó pura, de Kant, una obra descomunal, molt complicada, vaig passar molt malament llegint-la, i a l'acabar de llegir aquella obra, jo no podia processar la informació de la mateixa manera que ho feia abans d'haver-la llegit.
Val.
És a dir, jo veus el món d'una manera diferent i, sobretot, jo crec que et fa més tolerant, potser, o obre la mirada, no? Que tampoc tot és bo, eh? També et pot fer molt mal llegir segons quines coses. O sigui, si tu no estàs en un estat emocional òptim, pot tindre impacte molt negatiu, no? Et pot enfonsar en un pessimisme, o tot el contrari. Lo que te da te lo quita, no? Una mica. Però jo crec que té un impacte molt directe en la manera que estem al món, sobretot.
Et puc portar una mica la contrària?
Sí, endavant.
És a dir, tu em deies abans, no hi ha una única... no hi ha un únic pensament que sigui veritat. Jo entenc que per cada pensador el seu és veritat, no?
Depèn de l'egocèntrics que siguin. Sí, és veritat.
T'ho dic perquè ara deies, compta amb llegir segons què de filosofia, perquè ens pot arribar a fer mal, i entenc que ho dius perquè ens posa davant d'un mirall, i posar-nos davant d'un mirall també és donar-nos una certa veritat, no?
Correcte, absolutament. La filosofia moltes vegades... té diferents maneres d'entrar-te, no? Et pot seduir o et pot donar parlant malament d'hòsties, no? Et pot fer sentir molt malament, i el que és la metàfora del mirall és la que funciona molt bé. Et pot veure com tu et comportes o coses que tu pensaves que no, estic sent just, i és, no, el que estàs sent és víctima de tot un màrqueting, totes aquestes emocions que estàs sentint, que et penses que són la justícia, realment estàs caient als mitjans de comunicació, per dir alguna cosa, és un exemple.
Tatamam.
Però...
Rebut.
Però sí que crec que és... això, el tema de la veritat, no? Hi ha pensadors molt soberbis, que sí que creuen que tenen la veritat, i en altres que no. I en altres que, al final, una cosa molt maca de la filosofia, que diu Ortega també, que és que la filosofia parteix de la ignorància. O sigui, a diferència de les altres ciències, que parteixen de certs axiomes i certs postulats, la filosofia parteix del no-res. I la primera pregunta que es fa és què puc conèixer, què no puc conèixer... I al final acabes d'arribar a la conclusió que no pots conèixer gairebé res, no? O sigui, al final és una ficció bastant natural.
De fet, m'agrada com a ignorant.
Sí, o sigui, al final, la filosofia com la coneixem neix amb Sòcrates, no? I neix amb la ironia, i que té un punt també xulesc, no? Aquest punt de deixar en ridícul aquell que creu que sap molt, no? Que és el sofista, no? Que avui en dia potser la figura és la figura del polític, no? O del...
Podríem comparar-ho, sí, al món sofista. Ja ho abordarem, un altre dia, no us espanteu. Ja abordarem què és el sofisme, etcètera, etcètera. Etcètera. Però podríem comparar què és el sofisme amb el món polític actual?
Per suposat, sí. Així, per qui no ho sàpiga, 5 cèntims del que és un sofista, és bàsicament, quan sorgeix la filosofia, sorgeix el sofisme alhora, que són tota una sèrie de pensadors que, a canvi de diners, ensenyaven retòrica...
Sí que és política, sí.
Ensenyaven com argumentar per no tenir la raó, o sigui, no per descobrir la veritat, sinó per guanyar. no? Com si fos un advocat. O sigui, que el sofista no buscaria el coneixement de la veritat, que seria Plató, sinó buscaria que el seu client guanyés les eleccions, guanyés l'argumentació, el que sigui, no? Sabem dir el mejor postor, diguéssim, no? Una mica el que fa... Apel·laven a les emocions, feien com trucs retòrics, no? I, evidentment, ho veiem molt clarament en la figura del polític, no? En la figura que té un punt populista, que busca apel·lar les emocions, que busca una mica que caiguis al seu parany ideològic. Hi ha diferències, evidentment, però també són els primers defensors de la democràcia, els sofistes, no? Vull dir que al final també hi ha com aquí... És...
I ha quedat, això.
I ha quedat, vull dir, i no tot és tan blanc ni tan negre, eh? O sigui, des de la filosofia sempre s'ha criticat els sofistes, però un filòsof és un sofista, li agradi o no, també alhora.
Sempre, eh?
Sí, tot és retòrica, tot és retòrica.
Va, que comencem a embrancar-nos per temes i deixem dels temes dels quals havia començat a parlar el Leo. El Leo havia vingut avui a parlar de la definició del ser.
Sí?
Sí?
Sí, vinga, som-hi.
És així?
Una mica, bueno, més aviat, que era... Com canviava el pensar filosòficament, no? Una mica.
Exacte, com és va canviar aquesta idea al llarg del temps.
Al final, amb els presocràtics, no? Els que hem contat abans de l'aparició de Plató i Aristòtil, encara existeix la figura del savi. No? Que la figura del savi és la figura contrària a la del filòsof, que això és molt interessant de veure. El savi és aquell que coneix la veritat, de fet. El savi sap. No té motius, no justifica i et deixen un enigma, és com un oracle. No?
És que em fas pensar.
Perdó.
No, em fas pensar i llavors pregunto. No et deixo continuar. És una mica sofista el que m'estàs dient.
Té un punt, sí? Potser. Però al final, jo estic molt d'acord, Giorgio Colli té un naixement molt guai, que ha dit un llibre molt xulo, que es diu El naixement de la filosofia, on la seva teoria és bàsicament que la filosofia neix com un coneixement mort. És a dir, que quan Plató es comença a preguntar vol dir que ja no se sap. Com perquè com és amor a la filosofia implica una falta, és un desig del saber. Però això implica que no es té aquest saber, no? No és com la figura del savi de la tribu, no? Que diu s'ha de fer això, s'ha de fer l'altre. No té... Està justificat perquè sí, no? En canvi, el filòsof no sap mai res, no? Llavors, Plató creia que el coneixement tenia un punt amorós, no? És una idea que després recupera el cristianisme de manera molt evident amb Sant Agustí, que era un neoplatònic, i la idea que hi ha és un impuls cap a la bellesa i cap al bé, no? Que hi ha una certa atracció que ens fa sentir vius i que al final el coneixement de la veritat del bé i la bellesa, que són el mateix, un poc o molt per ell, ens dona un sentit vital profundíssim, no? Després ja apareix Aristòtil, no? Que és, ja és més un biòleg que un filòsof, no?
Sí?
De fet, el quadro típic de l'Acadèmia d'Atenes, no? Plató surt assenyalant el cel, indicant el món de les idees, i Aristòtil surt enfocant el terra, no? Els animals, les espècies, els gèneres, no? I ell diu que el que ens mou és la curiositat. La vida bona. No és tant la vida
això
en si,
més,
sinó que un té curiositat i per conèixer les coses. Per què? Perquè tinc curiositat i vull tindre una bona vida. No? La vida contemplativa, la vida de la calma, de la pausa, de... No sé, Aristòtil deia que fins als 35 anys no es podia ser feliç.
Soc feliç per un any, escolta'm.
Allà, rascant. Però la cosa es comença a problematitzar, no?
Sí.
Sobretot perquè Grècia entra en crisi, hi ha crisi absoluta, la gran Atenes il·lustrada, no? Podríem dir, cau, perd la guerra... la guerra del Peloponès, hi ha la dictadura dels 40, diria, que m'estic treure una mica de memòria, i apareix l'estoïcisme, que és una filosofia més romana, on ja l'objectiu és aguantar la vida. No? Jo sempre dic que la filosofia estoica és pels temps difícils, per això ara té un repunte, la filosofia estoica, està molt de moda ara. I és precisament una filosofia que està enfocada a aguantar la vida, no? a suportar-la.
De fet, si busquem el diccionari la paraula estoic, és això, eh?
Sí, sí.
Estoic és ser valent com per aguantar alguna cosa, eh?
De fet, la seva gran frase és alea iacta est, no? Que seria una mica la suerte está echada, fes tot el que puguis, però el destí no depèn de tu. Hi ha unes raons, hi ha una providència que tu tries poc. No? Tu has de fer el màxim per la comunitat, però el que escapa de tu no et pots preocupar. No? I llavors és molt xulo veure com apareix els autors cristians, i clar, hi ha una volta, hi ha un giro de tuerca, diguéssim, no? I ells fan aquesta lectura molt interessant de com en realitat, realment a Grècia la filosofia va de l'estil de vida, no? I ells ho apliquen a l'estil de vida monacal, no? Però, clar, amb Sant Agustí, que és potser el primer filòsof cristià com a tal, és el meu preferit, ja tothom coneixes a un mateix. comença a néixer una mica com la soledat, realment, no? Comença a néixer l'individu, no? Paraula que no existia en Grècia. Tu eres un ciutadà i ja està. Eres un ciutadà o un bàrbar, no? I és maco veure com ja hi ha un coneixement de l'obra divina. L'objectiu, no, potser és conèixer els fins, en tots els sentits. El fi últim, la finalitat i la primera causa.
Entenc del per què sóc aquí, eh?
Exacte. Per què sóc aquí, quin és el meu objectiu i al final com cap on ens porta tot això, no? Un text molt maco. Llavors també neix l'escolàstica, no? Tomàs d'Aquino i tots aquests autors que al final es pregunten... Per ells la filosofia està molt lligada a la teologia, és cert, i busquen saber explicar l'obra divina, no? Explicar les causes que mouen aquest món, que ja té molt a veure ja amb la física i amb el naturalisme, no? De fet, aquest mite de l'edat mitjana com l'època oscura i de més, això és un tema ja absolutament anacrònic, no? Tots els historiadors des del segle XX ho desmenteixen, però ha quedat a la societat. Però és cert que tota aquella època hi ha descobriments científics, superavançats, hi ha tota una investigació de caràcter naturalista i filosòfic superimportant. I llavors, clar, ja amb això ja vaig acabant, apareix Descartes, no? Neix la modernitat.
M'ha canviat la cara el Leo, eh? Apareix Descartes.
Descartes, cuidado. I amb Descartes, per sort o per desgràcia, això és molt maco, com ho diuen sempre Ortega y Zambrano, neix la soledat absoluta. O sigui, neix l'individu a la seva màxima reix... Cogito ergo sum, no?
Val,
és a dir,
sí.
Ell apareix el dubte metòdic, no? Uh-huh. Ell vol fer un reseteo i vol partir d'això, de dubtar de tot fins a arribar a algú. I l'únic que arriba, el primer que arriba, és que som una substància pensant. Nefast, això, per mi, perquè abandona el cos, abandona tota la part que no és el pensament, l'abandona, no? Per Descartes, els animals eren rellotges, insensibles, perquè no pensaven, no? Llavors, però... Clar, la res cogitans estàs tu sol com un subjecte pensant i res més, no pots estar segur de res més, no? Després sí que és cert que ell parla de les idees innates, que són col·locades per Déu i d'aquesta manera sí que ens podem fiar del món, però clar, neix el dubte i l'interrogació, no? Abans havia sigut sempre una actitud contemplativa, la filosofia, però especialment amb Kant, que és molt deixeble de Descartes, neix l'interrogació, el que ell diu el gir copernicà, jo ja no observo la natura, sinó que la submeto, la pregunto... Llavors, hi ha un canvi de vocabulari. Tots aquests autors de l'idealisme alemany, especialment, tenen un vocabulari molt bèl·lic a la filosofia, no? Que han té un vocabulari jurídic, però ells adopten que és violència, submissió, lluita de classes, lluita de l'amo i l'esclau...
La filosofia també marca un estil de societat.
Absolutament. Però és com... M'agrada molt veure-ho com una relació com bidireccional. És a dir, la filosofia és influenciada per la societat i al mateix temps influència la societat. Tota aquesta filosofia idealisme alemany està marcat per la Revolució Francesa. És evident, o sigui, hi ha una Revolució Francesa i allò escalfa tot el clima intel·lectual. Però alhora, aquest clima intel·lectual... desperta unes conseqüències que són Karl Marx anant a les classes... Engels anant a les classes de Hegel i naixent el marxisme i amb uns canvis socials potentíssims durant tot el segle XIX.
T'ho preguntava per què fa Alemanya, perquè tots tenim al cap els ciutadans alemanys com a molt quadrats, no? Molt reorganitzats, molt... Angela Merkel, no anem gaire lluny. I entenc que una determinada forma de pensar també fa, no?, aquella societat.
Absolutament. És a dir, o sigui, al final, això va molt relacionat també amb el llenguatge, no? És molt interessant veure com hi ha el gir lingüístic, que se li diu al segle XX, on es comença a interrogar sobre com marca, com veiem el món i la societat, el llenguatge que utilitzem. És a dir, l'idioma que utilitza, l'estructura del propi llenguatge, no? Però... tampoc és un relativisme total. O sigui, hi ha la tesi de Sapir-Whorf, es diu, que és com que el nostre llenguatge determina totalment la nostra realitat. Això no acaba de ser cert perquè llavors el llenguatge no canviaria. Però sí que hi ha una relació entre com pensem... Clar, és molt fàcil, t'ho plantejo de la següent manera. Si nosaltres no tinguéssim la paraula pau, no podríem, el concepte pau, no podríem buscar la pau. O sigui, estaríem en un constant estat bèl·lic on si tu no tens X conceptes, per pensar, allò no existeix. O sigui, aquella realitat no es pot buscar i no es pot lluitar per aconseguir-la.
Deixa'm fer-te dues preguntes i acabo.
Perfecte.
La primera, ara parlàvem de la societat alemanya. Si jo et posés davant la societat espanyola, em sabries trobar un filòsof que diguessis aquest filòsof ha marcat clarament com és la societat espanyola?
Hi ha diversos. Aquí, la societat espanyola té una peculiaritat, que és que els grans pensadors no són filòsofs, sinó escriptors. Uh-huh. És a dir, podríem dir que el gran pensador espanyol és Miguel Cervantes. És el que ha marcat, sobretot més, no? Miguel Cervantes, Lope de Vega, una mica, però especialment Miguel de Cervantes, no? Marca tota una època, però, per exemple, és molt interessant veure com la figura de l'Ortega i Gasset marca, sobretot, la Segona República, després el franquisme, i tota l'etapa de la transició i tota la filosofia que hi ha de la transició és una filosofia de caire orteguiano de manera absoluta. O sigui, tu llegeixes el llibre de l'Espanya invertebrada i és com llegir sobre la... Ortega ja està parlant de l'Espanya vacia als anys 20. O sigui, és increïble veure com aborda la qüestió catalana, el conflicte que hi ha de naturalesa al propi imperi, no?, en aquell moment. I sí, jo crec que és el filòsof Ortega, diria que és el filòsof que més ha influenciat. Per desgràcia, no ha sigut Unamuno, m'hagués fet més feliç que hagués sigut Unamuno, seríem tots més poetes, però bueno, sí, diríem que és Ortega.
Ara et demanava, vaja, un filòsof, una filòsofa que fos un exemple clar de com pensem en aquesta societat, però deixa'm dir-te una altra perquè l'anomenes moltíssim a TikToker, que és Maria Zambrano.
Maria Zambrano.
Segur que surt en molts programes cada dilluns quan parlem amb tu. Abans d'abordar moltes qüestions amb Maria Zambrano, qui és Maria Zambrano?
Maria Zambrano, bueno, és la meva filòsofa preferida, deixem-ho clar, no? Em té robat el cor absolutament. Maria Zambrano és una filòsofa espanyola del segle XX, de principis del... Bueno, principis del XX, entre cometes. Uh-huh. És deixeble i alumna de les grans figures espanyoles, que són Ortega y Gasset i Xavier Zubiri, tots dos, i és una pensadora única on reivindica sempre la poesia, lo irracional, el cos, l'emoció i el cor com a motors del pensament. Ella té una lluita contra una racionalitat que s'oblida de la vida i s'oblida de l'emoció i s'oblida del final de l'estar viu, no? I per això m'agrada tant, perquè és una filòsofa que reivindica la soledat, reivindica un procés dolorós de viure, però amb esperança, sempre, no? És una gran filòsofa de l'esperança, de la pietat, de sobretot que ella creu que les conseqüències per la societat d'estar embeguts de només raó, ens porten a ser una societat intolerant, infeliç, on no hi ha la vida, que per ella és lo fonamental, no? Per això ella li diu la raó poètica, no? On diu, tot pensament ha de passar pel cor, si no, no és un pensament realment útil, no?, o fructífer per la vida.
Nosaltres que volíem això, apassionar-vos una mica per la filosofia, i això és el que intentarem amb Leo Espluga cada dilluns a la caravana de Ràdio Estel. Perdoneu, és el pollastre típic. Ja, és el pollastre típic de la ràdio, sol passar quan parles durant dues hores i mitja i seguirà passant, com sempre. Leo Espluga, que el podeu seguir a través de les xarxes socials i, si no, també cada dilluns a Ràdio Estel, a la caravana. Leo, gràcies.
Un plaer.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.